Ja seguint l'entrenament del Barça, ha pogut veure els primers 15 minuts oberts als mitjans a la Ciutat Esportiva. Adrià Albets, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Sí, que bon dia.
Quina novetat hi ha a l'entrenament?
Doncs és una sessió on encara no hi és Ferran Torres ni tampoc Rafinha. Ferran continua amb alguna molèstia als isquios i encara no pot entrenar-se amb el grup, per tant demà serà baixa, hauria d'arribar al Clàssic. I Rafinha, ja ho vam dir, que estava descartat per enfrontar-se a Girona i a Olympiacos i que tornaria pel Clàssic. I avui la notícia és que Christensen no s'ha pogut entrenar, ha vingut a la Ciutat Esportiva però s'ha trobat malament, ha tingut una petita indisposició, ha marxat cap a casa, no està descartat per jugar demà, però avui, com dic, Andreas Christensen no s'ha pogut entrenar amb el grup.
Doncs aquesta és la notícia. Christensen no ha entrenat amb el Barça avui, a la prèvia d'aquest partit contra Olympiacos, que coneix molt bé el Moisés Hurtado. Hola, Moi, com estàs?
Hola, què tal, com estamos?
El coneixes bé perquè va jugar a Olympiacos, però sobretot perquè et va entrenar el gran José Luis Mendilibar.
Sí, que le veremos esta noche, espero.
¿Has quedado con él?
He quedado con su segundo, con Toni Ruiz, un canario que le hace de contrapunto perfectamente. Pero supongo que a las veces que he ido a verlo también me he encontrado con Mendy y hemos quedado a veces.
Olympiacos viene de ganar la Liga, también la Copa en Grecia. Este fin de semana ganó, aunque Mendilibar ya ha avisado que jugando como lo hicieron, el Barça les mete 5.
Hombre, serán dos propuestas muy parecidas. Dos líneas adelantadas, sin especular. Mendilibar, yo a veces he ido a verlo y cuando jugaba contra el Barça normalmente le he dicho, ay, Mendy, digo, mañana no metas arriba. Joder, hostia, es que él dice que si cambia el estilo, que es un poco lo que yo creo que pasa con Flick, si él cambia el estilo, le da un mensaje equivocado a su equipo. Es decir, ¿qué pasa? Que lo hacemos unos partidos y otros no, y otros sí, otros no. Entonces él ya presupone que va a ir al Camp Nou a sufrir, pero va a ir con su idea.
Avui amb el Moisés Hurtado, també amb l'Àlex Delmas, analitzarem l'actualitat esportiva del Barça. Què tal, Àlex?
Bon dia, què tal? Molt bé.
Del Masterclass.
En un moment, l'1 per 1 del Barça 2 Girona 1.
Especial Tradicions Catalanes.
Abans, obrim del Masterclass, Àlex, perquè a les portes d'un partit de Champions com el de demà i també en setmana de Clàssic, hi ha gent contenta per la victòria del Barça, però preocupada pel joc de l'equip. I hem parlat molt d'aquesta línia defensiva tan avançada del Barça de Hansi Flick, però tu ens vols posar avui a sobre de la taula que aquest no és l'únic problema que està tenint l'equip, que n'hi ha altres, per exemple, la pressió.
Sí, per mi, a veure, posem molt el focus aquí, però jo et diria que la pressió és probablement el principal problema que està tenint l'equip. Al Barça li està passant una de les coses lògiques a tots els equips d'èxit i que juguen d'una manera un punt revolucionària, com és la temporada passada, i és que els rivals t'estan buscant estratègies per desactivar-te. Però és molt evident que el Barça no està pressionant, com la temporada passada. El Barça ha baixat 5 recuperacions de mitjana per partit i 2 recuperacions de mitjana per partit en zones altes, amb la qual cosa no ho està fent tan bé. Rashford en la pressió no acaba de llegir-ho bé, jo crec que s'estan estructurant diferent. La temporada passada els extrems eren els que començaven la pressió quan aquesta temporada ja és el nou el que comença la pressió, i això està fent que sigui més ineficient. Una cosa que podia semblar favorable, no?, amb canviar Lewandowski per Ferran i poder anar a buscar més el rival més amunt, crec que no li està resultant. I, per tant, ens fixem molt en els problemes que hi ha corrent cap endarrere, però si tu atures el rival a dalt, ja no tens aquests problemes, així que el Barça hauria de corregir. En primer lloc, jo crec que la pressió.
El tema de la pressió i de la defensa adelantada van relacionados. Hay tres cosas que yo, un entrenador me decía, que son fundamentales para presionar. Es querer, creer y poder.
Querer, creer y poder.
O sea, querer, por ejemplo, Messi no quería presionar. Tú no puedes hacer una presión con un jugador que no quiere presionar. Eso es fundamental. La otra es creer. Creer que cuando tú vas a dar el salto, el de atrás va a venir a dar el salto. Y eso, gente que a lo mejor llega nueva de un sitio que no están acostumbrados, a veces tiene un tiempo de adaptación. La otra es poder. Tienes que tener piernas para hacerla, porque hay mucho desgaste. Si tú no robas, en los primeros segundos, en esos segundos, pasa lo que pasó el otro día, por ejemplo.
I d'aquestes tres, quina creus que falla aquest any al Barça? El voler, el creure
o el poder?
Yo
creo que el querer un poquito en todos pasa, porque al final el éxito, el decir esto ya funciona solo, y eso no funciona solo. Es decir, los defensas, y yo he jugado en defensas adelantadas, por ejemplo con Rubi, a la que el balón no está bien apretado, todo el mundo tiene calidad en primera división.
Te has vendido.
Entonces, o robas o impides ese pase fácil, ¿no?
Per tant, ens fixem molt en la línia d'avançada de la defensa, ens hem de fixar més en la pressió que fa el Barça a camp contrari.
Sí, perquè hi ha una cosa, sí, que en futbol, que és que tu no pots solucionar els teus problemes de línia alta si no soluciones abans la pressió. És a dir, és una cosa impepinable. No pot ser una cosa abans que l'altra, com diu el Moi, perquè si no estàs venut.
El segon punt que vols destacar és el de la finalització.
Bé, és evident, no? Finalització, generació. El Barça no està tan fi. Segurament tot va relacionat. En el món del futbol modern, si no defenses bé, doncs ataques amb més dificultats. Però, home, el Barça en els últims tres partits només són 4 gols. El Barça està tenint problemes per generar. I en aquella estadística de gols esperats també està per sota, no? És una evidència que li està costant generar. I moltes vegades el Barça de Flick, que en 20 minuts, en 30 minuts, en 35 minuts finiquitava els partits, no ho està fent. Això fa que els rivals doncs puguin estar més dins del partit.
4 gols en els últims 3 partits.
Sí.
Sí, havíem estat acostumats a mitjanes de 3 per partit.
Ho deia mitja de la prèvia del Barça-Girona, que deia, jo el Barça el veig igual, el que passa que l'any passat el Barça et concedia potser el mateix, però és que després te'n fotia 4. Clar, aquest any això no passa, no tens aquest poder ofensiu, segurament per les baixes també que tens, però clar, si tu no pots contrarrestar el que et genera el rival amb el que generes tu, és un altre dèficit que tens.
No és tan avassallador. Yo creo que sí que genera ocasiones, siempre genera ocasiones. Es muy raro ver un partido del Barça, aunque sea malo, que no genere ocasiones, pero no es tan avasallador como otras veces que te hacía muchísimas ocasiones. Entonces sí que las bajas son importantes. Yo creo que Lamin no está todavía en su
mejor nivel.
Ni al 80%. Y para mí, ya lo he dicho el año pasado, para mí Rafinha es indispensable, tanto en la presión como en la definición, ¿no? Y luego hay otros jugadores que quizás no están en su nivel, y es verdad que el tema del, por ejemplo, el poder, yo creo que a lo mejor están en, y acordamos el noviembre del año pasado, y este a lo mejor tiene una racha que...
De fet, això enllaça amb el tercer punt que vols destacar, que són els moments de forma individual.
Totalment, perquè ens fixem molt en les baixes, són importants, estem tots d'acord, però també ens hem de fixar que hi ha jugadors que no estan de baixa i que estan molt per sota del seu rendiment. Per exemple, l'estat de forma de Koundé, un jugador tan important per saltar pressió, per sortir de les pressions, realment és bastant baix.
El Flaqui està amargat amb Koundé.
Fins i tot Balde, que ha tornat fa poc però encara no està, el mateix Cubarsí jugant a perfil esquerre, però és cert, és a dir, les dues primeres ocasions...
L'altre dia va jugar en perfil dret, Cubarsí.
Sí, ara tocarem. Les dues primeres ocasions del dia del Girona venen amb dues pèrdues, és a dir, no és un problema, sinó que venen amb dues pèrdues molt fàcils de fer, una precisament de Koundé. I l'altra cosa que crec que li fa falta al Barça, parlant d'aquest perfil dret de Cubarsí, és estabilitat. És a dir, jo crec que el Barça necessita, d'una vegada per totes, estabilitat a la seva parella de centrals. Per una cosa o per l'altra, Flick, i jo ho entenc, va provar primer Araujo, va provar Cubarsí a l'esquerra, amb Eric, amb Christensen... Jo crec que la parella ha de ser, la que vam veure l'altre dia, Cubarsí a la dreta i Eric a l'esquerra, però necessiten 3, 4, 5 partits junts per poder agafar els mecanismes que només et donen els partits.
Sí, yo creo que ahí viene muchas de las debilidades también, ¿eh? En esa pareja de centrales que se sincronicen. Yo aposté por Christensen. Si respecta a las lesiones, yo creo que tiene más condiciones físicas que Eric. Creo que es igual de inteligente que Eric, pero Eric lo hace bien. Pero yo veo un punto más, de...
Christensen en la izquierda, ¿eh? En el perfil izquierdo.
Bueno, eso ya... Yo a Christensen lo he visto jugar mucho en la izquierda y lo hace bien. Tiene buen manejo de balón y tiene altura también, que para ciertos partidos también en el balón parado es importante. Bueno, yo creo que se manejarán más con Eric y con Christensen, ¿eh?
Doncs aquesta és la del Masterclass.
Sí. No sé si tinc temps de fer una última pregunta. Tens, amb tot això que hem explicat, si s'ha de ser 100% fidel a l'estil Flick diumenge al Bernabéu.
Per mi, totalment.
Sí?
És a dir, ara ens ho deia el Moi, no? Jo estic molt d'acord amb aquesta frase. És a dir, són dues coses diferents. Una cosa és ser valent, és posar la línia al mig del camp, i l'altra és saber-la gestionar. El que no està fent bé el Barça és pressionar dalt, i el que no està fent bé el Barça és precisament quan una pilota...
I això ho pot recuperar d'un dia per l'altre?
Això és treball, d'un dia per l'altre és difícil.
Dic, per la sensació que té tothom és, jugant
el
així,
futbol,
el Bernabéu o el Madrid en
però
pot 4.
El que vull dir és que, canviar la teva manera de jugar té moltes més coses negatives que positives. Jugar amb la línia alta, el Barça, que ningú tingui dubtes, li dona moltes més coses positives que problemes. El que passa que ara el Barça no ho ha estat fent tan bé com la temporada passada, però et permet que els atacs siguin més ràpids, et permet recuperar més pilotes a dalt, et permet desgastar-te menys, et permet moltíssimes coses enfonsar el rival que jugant més endarrerit no ho tindria.
Aparte, ese debate no hace falta que lo tengas, porque Flick no lo va a hacer.
No, me imagino, pero es verdad que pues dices, pues no sé si es tirar un poco más atrás, ¿no? Però la sensació que hi ha a l'ambient ara mateix és, tot i que el Madrid no està per tirar coets, que si tu li dones tantes facilitats al Madrid com li has donat al Girona, al PSG o al Sevilla, et poden calçar bé.
Però no oblidem que el Barça té uns dies, té el partit de Champions, però té uns dies per davant. Per mi, si arregla la pressió, i arreglar la pressió vol dir que ningú tingui dubtes de quan salto, a qui salto, en quin format salto, s'arreglen la majoria de problemes que té aquest equip.
I a vegades és un tema mental també. Hay partidos que te da pereza. O sea, esos saltos de presión y estar siempre activado generan un desgaste mental. Y tú hay partidos que dices, o sea, el Girona en casa, este no sé qué, bueno, hoy vamos al 70%. Cuando vas al 70% ahí, pero contra el Madrid, todo el mundo se activa, todo el mundo va...
Per cert, sobre la defensa avançada, aquest cap de setmana, Iturralde González ha explicat a Carrusel que té bastantes possibilitats de tirar endavant un canvi de norma al futbol que pot canviar bastants aspectes del joc. La famosa llei Wenger del fora de joc.
Supongo que sabéis lo que es la ley Wenger del fuera de juego. Una ley Wenger que te indica que... solo pretende que haya fuera de juego cuando haya espacio entre jugadores, entre atacante y el defensor. Tiene que haber un espacio. En cuanto estén solapados por un solo centímetro,
no hay fuera de juego.
Talón de un pie, punta de un dedo, no va a haber fuera de juego. Es lo que quiere hacer Wenger, revolucionarlo todo, y que para que sea fuera de juego tiene que haber espacio entre un jugador y otro.
Es una cagada.
Esto que viene contando Iturralde González hace mucho tiempo, llevaba un tiempo en el cajón.
Sí.
Algunos daban esta propuesta por muerta, pero hay amigo Iturralde González, ¿qué ha pasado en los últimos días con la ley Wenger? ¿Y tú?
Bueno, pues para hacer una propuesta, las federaciones tienen que hacer las propuestas de cambio de reglas de juego, que es la única manera de poder cambiar una regla de juego. Tienes que hacerlas antes del 1 de octubre. Yo esperaba que fuese 1 de octubre y la siguiente semana llamé a la gente de International Board para decirme a ver qué propuestas nuevas habían presentado antes del 1 de octubre. Han presentado un montón de pero no
cosas cambios. Pequeñas, ¿no?
Sí, eso es, cosas pequeñas, no cambios de reglas fuerte. Y lo que sí me comentaron es que después de 2 años estando en stand-by para más estudios sobre la ley Wenger esta, que la han vuelto a presentar con un nuevo estudio y con visos
con
de...
Con más fuerza que nunca.
Con más fuerza que los 2 años anteriores.
Això és el que explica Iturralde González. Ha de passar una sèrie de filtres encara. Fins al març no sabrem si tira endavant, però el que proposa Wenger i ja està sobre de la taula de International Board per canviar-se és que si el davanter i el defensa se solapen amb alguna part del cos, no serà fora de joc. És a dir, per xiular fora de joc, el davanter haurà d'estar totalment avançat, més avançat que el defensa.
Però esa ley puede tener el efecto contrario al...
Totalment. El tindrà, de fet. El tindrà.
Hombre, por supuesto, claro. Es que tú ya tienes ventaja cuando uno va adelante. Imagínate claro. Si le gana...
¿Crees que esa ley lo que provocará es que los equipos sean más defensivos?
Hombre, por supuesto, claro. Sí, sí, sí.
Ningú arriscarà.
Claro, sin ninguna duda.
Pues que a més això, perdó, que m'hi poso jo de manera seriosa.
Bueno, tu tens el carnet d'entrenador, no?
Sí, sí, però igualment, més enllà d'això, tu el que volies era carregar-te, diguéssim, el dubte de per què pitem fora de joc i que no vingui d'un centímetre,
no? Sempre tindràs el dubte.
Però vull dir, al final, vindrà d'un... de mig peu, tant si és perquè és fora de joc com si és perquè no ho és.
Clar, sempre, i vindrà d'un centímetre sempre. Posis el que posis com a norma.
Sí, per mi, a veure, així d'entrada a mi em sembla una errada, a mi no m'agrada. Jo entenc que quan hi ha situacions com aquesta que és acabar de la bota d'un contrari que és fora de joc o no, no treu avantatge i, per tant, alguna cosa s'haurà de fer aquí, però ens hem passat 3 pobles. És a dir, jo veuria bé que fos el tronc el que marqués, diguéssim, la diferència entre el fora de joc o no el fora de joc, però posats a fer, és a dir, si em dius prefereixes la que hi ha ara o aquesta que proposa Wenger, jo crec que et dona menys dubtes la que hi ha ara.
I tots esteu d'acord en que això pot provocar que en lloc d'afavorir el futbol d'atac es beneficiï el defensiu i que els equips tirin la línia no com ara Hansi Flick, tant endavant sinó més enrere.
Que tinguin més por almenys, no? Sí, perquè en situacions on el teu parell, la teva marca està més avançada que tu però d'alguna manera et toca... Ya perdrás la esquena, ¿no? Llavors els defenses inconscientment segur que tiren en...
Los equipos que necesitan ser protagonistas en el juego, que son proactivos, todos tiran la línea más o menos adelantada. Es verdad que Flick lo hace de modo suicida a muy poca distancia de balón, pero todos más o menos van en función del balón. Entonces al final todo el mundo que juega con un poquito, que le gusta un poco el fútbol, tira la defensa adelantada.
Senyors que estan avorrits a casa seva, deixin de tocar els nassos.
Ara, ahir el Madrid va saber com se les gasta Bordalás.
Tonto eres. Ara ja no els agrada tant Bordalás.
Que es va encarar amb Vinicius.
Bueno, no ha sido con Bellingham posteriormente, pero Vinicius se ha dirigido a mí diciendo que muy buen cambio,
Y entonces yo le he dicho que se fuera para adentro y luego vino Bellingham a decirme que yo tenía que estar en el banquillo. Digo, tú juega y no hables tanto. Simplemente eso.
Li toca el pit a Bordalás i li envia cap allà i vete a jugar. Per vosaltres era expulsió, la de Niom?
Per mi és rigorosa, però sí. Jo crec que es pot expulsar.
Y para mí, de mi compañero Niom, no es expulsión.
¿Lo conoces?
Sí, jugué con él en Granada. Sí, sí, un personaje. ¿Eh? ¿Sí? Un día estuve en las listas de fichajes del Barça.
¿Ah, sí?
Salió en el Mundo Deportivo y le puse un mensaje. Digo, Niom, si fichas por el Barça, me dejo el fútbol, pero en todos sus
versiones. Sí, hombre, le pusiste esto.
Sí, sí.
¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo?
No es perfil Barça.
¿Pero qué te dijo?
Que no perfil Barça.
Yo me lo quiero. Me lo quiero mucho.
¿Qué te dijo cuando le pusiste esto?
Se reía. Es un tío muy cachondo que va a todas. Y para mí, tal y como yo concibo el fútbol, no es expulsión. Pero ha habido veces que sí que se ha expulsado. Por ejemplo, Cabrera contra el Barça el año pasado. Aquel manotazo, no sé qué.
Un buen manotazo.
Pues como el de Niom ayer. Si aquello es expulsión.
Per mi pot ser expulsió. Jo el que reclamo és que a l'arbitratge d'ahir, al Coliseum, quan els altres equips vagin al Coliseum i els hi facin el mateix, rebin la mateixa disciplina arbitral que es va veure al Coliseum. És l'únic que demano.
Para mí es, hay una pared, bueno, no es una pared, ese se va, tú haces un bloqueo con más o menos violencia, no sé dónde iba la mano, si iba, yo creo que iba al pecho.
Ojo, dentro.
Al pecho.
Dentro. Y para
mí no, pero si tú pones el listón donde a veces gente lo pone, pues sí que puede ser.
Oye, una pregunta, lo del Barça era con base o es uno de esos noticias salió, que salen y
salió en la portada del Mundo Deportivo, ¿sí? Cuando buscaron el lateral derecho, no sé en qué época, hace bastantes años.
Pero quiero decirte, Niom te dijo que sí que había posibilidades de que fuera al Barça.
No me dijo nada, no. Solamente se reía. El mensaje, jajaja. Ja, ja. Pero
Vinicius va ser suplent, va sortir al camp i al primer minut ja es va picar amb Juan Iglesias, que al Carrusel Canalla ens va explicar què havia passat.
Bueno, creo que un poco lo de siempre, el mismo guión. Al final, en el fútbol hay muchos lances, hay muchos piques, es algo normal, habitual en el fútbol, que todos los jugadores lo hacemos, lo llevamos bien, sabemos que las cosas quedan en el campo, pero bueno, hay cosas que no podemos permitir, que no puedes permitir que te falten el respeto como en este caso lo ha hecho. Creo que Vinicius es un gran jugador, lo demuestra cada partido, pero este tipo de cosas creo que no le vienen bien a él, le debilitan y ojalá pues bueno en algún momento haga una autocrítica y empiece a respetar y sobre todo, bueno, como he dicho, puede haber lances en el partido como hay siempre, pero no se puede pasar de esa línea.
¿Y cómo la pasa? Porque muchas veces no llegamos a eso. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué os ha dicho? ¿Cuál es el punto que consideras que rebasa?
No, creo que eso me lo quedo para mí. Él sabe lo que me ha dicho. Yo he ido a sus compañeros a decirle que le enseñen a respetar, que aprenda de ellos. Entonces, bueno, por mi parte las cosas quedan en el campo y como he dicho, ojalá él haga una autocrítica, mejore eso, que le va a hacer mucho mejor jugador de lo que es y así sea.
Una curiosidad, cuando le dices a los compañeros que le enseñen a respetar a Vinicius, ¿qué te dicen los compañeros del Madrid?
Bueno, al final creo que ellos también saben cómo es, creo que muchas veces ellos también saben que sobrepasa la línea, pero al final es su compañero y entiendo a la perfección que le defiendan como haría yo con mis compañeros.
Es Juan Iglesias, del Getafe. Poques vegades hi ha hagut... ¿Qué te pasa? Déjame.
Que respeta tu.
Poques vegades hi ha hagut tanta unanimitat al voltant d'un jugador pel seu comportament.
És que a mi em sembla que és molt evident, és a dir, fins i tot estant fora i veient-ho per la televisió ja intueixes el seu comportament i com falta, quan veus que és una i altra vegada que molts rivals salten, és per alguna cosa. I fixa't que hi ha moltes vegades que els propis jugadors del Madrid, normalment a la primera, ahir Mbappé va i li diu alguna cosa al rival. Però arriba un moment en què hi ha alguns que el que van és a separar el rival i a separar Vinicius, com dient, deixa-ho estar ja.
Y no puedes estar en misa y repicando. Es decir, él se victimiza muchas veces. O sea, si luego tú eres, vas ahí a boquear, luego no te victimices también.
Pero tú, pues ¿tú qué decías jugando? ¿Eras mucho de comer la oreja o no a los rivales?
Yo que va, no.
¿Y algún jugador, si se puede decir, que fuera un pesado en el campo?
Sí, Marchena, me acuerdo de Marchena. Luego, fuera del campo, hay gente que se transforma. O sea, que lo ves en el campo y son una persona, y luego fuera, Marchena era una excelente persona, pero en el campo es verdad que se un poco... recuerdo.
Raúl García dicen que era muy pesado.
Raúl García, y también fuera del campo era un tío muy majete y tal. Sí, hay gente que cuando entra en el campo es una...
Però és que és molt diferent ser pesat o estar sobre l'àrbit que faltar el respecte. Jo crec que a la línia vermella, quan faltes el respecte amb un company de professió o a un equip, aquí salta tothom. I Vinícius ho fa. Jo l'he vist en directe al camp del Barça i l'he vist en directe a Montilivi i és el que es veu a la tele i el que no es veu. Perquè fins i tot recordo Montilivi dient-li coses al crec que era el delegat del Girona, vull dir, coses que no toquen.
És verdad que ayer canvia el guion del partit.
Totalment.
Lo canvia ell, sale ell i provoca todo el mundo.
Y... Canvia l'àrbitro, sí.
Bueno.
Ello cambio partido para bien.
Venga, va. Dani García, Bruno, que ha descansat aquest cap de setmana i demà serà titular contra el Barça Montjuïc en un Olympiacos que ell mateix ho ha mig reconegut. És una cosa jugant a casa amb sí. la seva afició i l'altra fora.
Sí, pesa molt important a l'esquema de Mendy. Ells ho tenen molt clar, juguen aquest futbol agressiu, força directe però que pressionen força a camp contrari. És un equip que intentarà posar les coses difícils al Barça, això està clar.
Estem a l'espera de que surti Fermín López a parlar. Ho farà abans que Hansi Flick, no, Adrià?
Sí, aquesta és la previsió. De moment no ens han dit hora. Mira, ara aquí arriba Jordi. No anem puntuals, Jordi? Sí? Diu que sí. Doncs...
Home, no, digues que
són 3 minuts tard.
Aviam. Hansi bueno. Flick...
Que no,
hi hauria fotut multa.
És que saps què passa? Que el rellotge d'aquí de la sala de premsa que hi ha enganxat a la paret marca les 13:15.
Doncs són les 13:18.
A veure si hi ha un problema. Com tots els rellotges dels esportius estiven 3 minuts malament, igual això els jugadors els
poden generar. Si tires la línia al fora de joc 3 minuts tard, tens un problema.
Aclarir que és el que havia passat l'altre dia.
Correcte, vés a saber si no fos això el que va passar.
Comprova si tots els rellotges marquen 3 minuts menys de l'hora real.
Hi ha molts rellotges a l'estat esportiu, eh?
No anem d'això.
Mendilibar va entrenar el Moisés Hurtado, sí. Ho hem comentat abans. El que no sabíem, ens ho ha explicat ara a la pausa aquí. Publicitària. Surt Fermín molt ràpidament. Era mitja punta, Mendilibar. I
de qualitat. O sea, él con él no jugaría. y le apodaban el mudito.
¿A Mendilibar?
O sea, yo en un amigo invisible le tuve que regalar un bozal. Me tocó él para regalar y le regalé un bozal. Pero es que varios del equipo le regalaron un bozal.
¿Un bozal?
Claro, porque está todo el día ladrando. todo el entrenamiento y todo el partido.
Se nota que tenéis mucha confianza, ¿eh?
Hay confianza, sí. Hombre, y lo bueno es que no solo los titulares, o sea, suplentes. Sí.
De fet, ara m'han recordat que amb el Moisés Hurtado, que ja fa anys que col·labora amb nosaltres, ho ha deixat de fer quan ha marxat a l'estranger a entrenar i tal, van fer una entrevista a Mendilibar. Ell li va fer una entrevista a Mendilibar, que és boníssima. La teniu a la pàgina web. Aviam si la podem recuperar i així l'actualitzem i la posem a les xarxes perquè la gent l'escolti, que val molt la pena.
I un dia parlarem del que són els amics invisibles en una plantilla de futbol.
Hay mucho cabroncito.
Sí. Ara aviam si explica alguna. És el millor jugador del món, Moisés. Lamine Yamal, com ha dit de manera contundent Fermín López.
Yo creo que sí, hombre. Lo ves ahora y dices, hombre, pues ha bajado su nivel ahora, pero si lo ves el año pasado, yo creo que por talento y por proyección está, si no el mejor, top 3.
Farem pausa al que t'hi jugues per poder escoltar Hansi Flick començar la roda de premsa prèvia a aquest Barça Olympiacos, però antes, Moi, JM, en el chat del YouTube del que t'hi jugues, nos pide que hables de Carapapas, el poli malo de Marinakis.
Este no sé si es el que yo me acuerdo de la rescisión, no sé si será el tal Carapapas, pero había dos como Marinakis o más allí a la hora de rescindir.
Marinakis era el presidente, es del Olympiacos.
Sí, son gente, unos de seguridad muy grandes.
Que dan miedo.
O sea, él es muy grande.
Marinakis
es enorme. Pues estos dos eran como yo ya lo conté esto, que Marinakis un día en un derbi, después de poco de sabotear a Panathinaikos, vino con los nudillos sangrando.
El presidente de Olympiacos.
Sí, me cogió por la cintura, me levantó y this is spirit of Olympiacos. Y yo ok.
Bueno, vale.
Con los nudillos sangrando.
Sí, habría dado una puerta o algo y sí. Sí, es una locura. Era su primer año, además, que él entraba en Olympiacos, que había hecho una mala temporada.
¿Y los dos seguratas estos que había en la rescisión de tu contrato?
Sí.
Como para intentar negociar algo, ¿no?
No. 8 horas ahí sin un vaso de agua, tú. Y esos ahí y no. Y ya estaban también en la presentación, ¿eh? Pues están por allí y tal. Y la verdad es que Olympiacos está muy bien cuando las cosas van bien, ¿eh? Pero cuando las cosas no van tan bien, ves allí gente con malas caras que...
Son las palabras de Hansi Flick en directo al que te jugues. ¿Veus a Rashford de nou, Àlex?
Jo crec que és millor 11 que 9, però si conviu amb Ferran Torres, jo crec que per un tema de pressió podria arribar a veure'l allà. És a dir, pressionant el Barça, jo prefereixo a Ferran de 9 i a Rashford de 11, i atacant prefereixo a Rashford de 9 i Ferran de... Ahir a Rashford de 11 i a Ferran de 9.
Ara, Ferran, haurem d'esperar fins dijous per saber si podrà jugar contra el Madrid.
He dit que fer-lo jugar demà és un risc, i que per tant s'ha d'esperar dijous a les proves.
Us va agradar Toni Fernández?
A mi és un jugador que m'agrada molt. L'altre dia li va costar entrar en el partit. Va fer, crec que són 11 intervencions només. El vaig veure molt posicional, sense venir a rebre entre línia. Segurament li havien encarregat doncs, aquesta feina. Li va costar. Jo crec que el context del partit no el va ajudar, però és un jugador molt bo.
Bueno, yo creo que son como los primeros minutos de Tro, ¿no? Al final se tiene que ir adaptando, tiene que acumular minutos, experiencia, ¿no? Y ir poco a poco, ¿no?
És que al final són jugadors molt bons, però els ha d'arribar la pilota. I com els arriba la pilota? Amb una bona construcció.
Què bé ho has fet, Jaume?
I com s'arriba a tenir una bona construcció? A part d'amb la Masia, clar, amb Emcat. Perquè Emcat.cat trobaràs tot per tu i pels teus projectes, els millors materials per a la construcció, decoració,
Jaume, reforma... Perquè li pregunten per la mà blanca a Hansi Flick.
I ja està,
home. Arbitrales rigoroses contra el Barça. Le preocupa ese talante arbitral últimamente de los árbitros hacia el Barça y estando a una semana del Clásico?
So, what should I ask?
No sé qué diría.
What should I say?
¿Qué habría de decir?
No, it's, I think you, I'm here.
Yo.
How many? 60 months like that?
Porto aquí 16 mesos, quan és? Vosaltres porteu molt més de temps i ho coneixeu millor. És a dir, que jo m'estimo més no parlar d'això.
No.
Què tal, Hansi, aquí al fondo? Marc Núñez en directe para...
Seria interessant escoltar en directe les opinions sobre els arbitratges del Jaume Marcet. Bastant més contundent que Hansi Flick seria.
Home, clar que sóc més contundent perquè puc parlar.
Com interpretes aquest silenci de Flick, Flaky?
Bueno, del que han dit vosaltres ja veieu el que hi ha. No? Jo porto molt poc temps aquí, però vosaltres ja teniu més trajectòria que jo per formar-vos millor una opinió.
Ara, al principi del final, que t'hi jugués, parlava de, al final som éssers humans imperfectes, hi ha moments per a tot i, escolta'm, lo de la botifarra no ho ha de fer, però tampoc molta gent s'hi va sentir representada, jo entre ells.
Sí.
I fixa't que ara ja m'he reposat, Flick el que diu és que veient-se és conscient que això no ho ha de fer, que és un mal exemple pel seu net.
Per exemple.
No, però vull dir, a la persona l'has de jutjar per la trajectòria, no per una cosa puntual en un moment concret, no?
Totalment. És a dir, Flick va ser un acte reflex, no s'ha de fer.
És a dir, si Flick fes botifarres a cada partit, entendria que es critiqui per un dia puntual.
Sí, a mi em sembla que el seu comportament des que va arribar és fantàstic, així que un episodi d'aquests no haurien de servir per tapar tota la resta.
Jo soy muy fan de Flick, pero es verdad que a veces se ha puesto el listón muy bajo con el tema del público, un insulto del público, pues claro, que un entrenador aquí, con todo lo que significa esto y todo lo que proyecta, pues...
Àlex del Mas, Moisés Hurtado, gràcies.
Un plaer, com sempre.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.